minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Acabem ja el Sant Cugat a fons, pràcticament, i com sempre ho fem amb el Pasqual d'Ussó. Molt bon dia, Pasqual.
Bon dia, bona.
I també bon dia a l'Alba Triador. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Més dos, parlem de l'actualitat de la setmana, els temes que més han sonat, i un dels que més ha sonat a nivell polític a casa nostra és aquest tema d'espionatge, de suposat espionatge, que sobretot ha esquitxat la Sánchez Camacho i l'exparella de l'Oriol Pujol, vaja, que es reunien i parlaven de dels seus assumptes, vaja, personals, però també feia olor a corrupció. En fi, tot plegat, un embolic que costa trobar-li d'on ha sortit, això també.
Jo penso que donaria per una espècie de pel·lícula del Almodóvar,
i un guió, Almodóvar, a més.
I un guió pel Ibáñez.
Hi hauria molts pits.
Del Pepe Gotera i Otilio, chapuzas a domicilio. Vull dir, a veure, jo, tal com veig aquest tema concretament, després, si no et fa res, m'agradaria parlar un segon també del Bárcenas, però poc.
I tant.
A veure, aquí la Sánchez Camacho es veu que no és una vegada que s'ha reunit amb aquesta bona senyora, sinó que ja portava tres cops reunint-se o alguna cosa d'aquesta manera. Què buscava per terra? Tenia una arma llancívola per poder aprofitar-la el dia que fos.
El que està clar és que això ja és un tots contra tots, una guerra oberta.
Efectivament. Bueno,
jo t'espio tu m'espies a mi, tu ho fas amb detectius i jo ho faig obertament.
Jo estic d'acord, però amb quina finalitat, pregunto?
De trobar draps bruts dels altres.
Per fer què?
Xantatge?
Exactament. O sigui, el problema és aquest. El problema no és per denunciar-ho i clarificar la situació. El problema, tal com s'ha vist, el tema és que no és allò és per tenir-ho a casa guardat i no sé què. El problema és que tot això, al final, ho volen, és per voler-ho fer servir en un moment determinat.
Evident.
Que no sé si ho ha fet servir. I ho dic així de clar, no sé si ha dit, escolta tu, si m'embrutes tant més caro. No sé per què...
Potser és una mica, per si tu em treus això, espera't que jo aquí al calaix em van explicar això.
Ergo, aquí hi ha una mala intenció. És a dir...
Però per part de tothom hi ha una mala intenció.
Que sí, sí, sí.
No només d'Alicia Sánchez
Camacho. I parlem de la política i et puc assegurar que les empreses també passen coses d'aquestes.
No, i de fet no són només investigacions a partits polítics i polítics, sinó també s'hi van involucrats jutges, empresaris i també periodistes. Segons s'ha sabut.
Després ve l'altra cosa. És que se senten unes coses terribles. Ja et dic que el Pepe Otero i Otilio no és ningú, perquè es veu que aquesta empresa de Método 3, sistemàticament, pel que he sentit, perquè no en tinc ni punyetera idea, em sembla que sí que són veïns del Zaragoza, però bueno...
Diuen,
no ho sé. Tot això jo no ho sé, i sé menys que vosaltres, que llegiu molt més els diaris. Però aquesta empresa es dedicava sistemàticament a seguir a jutges, polítics, empresaris, fer no sé què, per si algun dia vendre-ho. Hombre, jo crec que això és roí, vull dir, no penso que això sigui així.
Tampoc sé fins a quin punt tot això està en el límit de la legalitat.
Home,
o no. Clar, perquè si hi ha detectius... Seguir algú, les empreses de detectius, és lícit, m'imagino, deu ser legal, si no existiria.
Sí.
Però fins a quin punt és legal i fins a quin punt difondre informació que s'obté d'aquestes investigacions?
Jo, si és legal o no, no t'ho sé dir perquè no tinc aquesta formació, però el que sí que sé és que èticament és molt lleig. A veure, jo no faria mai seguir a la meva dona per comprovar que no sé, bueno, jo personalment, però vull dir, jo penso que val més parlar cara a cara i dir, escolta tu, has anat a la modista de debò? Vull dir, jo crec que això ja forma part d'una manca d'ètica. Després dic, el Garzón sembla que està fora, no, inhabilitat no sé quants anys i no sé què, per haver posat unes escoltes telefòniques que no eren... Bueno, no s'ajustaven al procediment,
sí.
O no sé què, no sé què.
Per desemmascarar tot el gurt,
exactament, i tot això s'ajusta. Jo...
És aquest límit de la legalitat o no legalitat, que jo tampoc entenc ben bé on es creua la línia o
jo,
no.
Jo la legalitat, ja insisteixo que no ho sé, però l'ètica i el que sembla, a mi em sembla, vaja, de terra baixa. Jo
però l'ètica
això...
em sembla que ja l'hem perdut fa...
doncs per fa mi temps. Segueix sent una llàstima. I llavors, tant. A aquesta senyora que li fosin amb un florero, li posin un micròfon, que no sé què, perquè es veu que es van quedar parats. Ostres, així... Clar, perquè la gent davant d'una cosa així i es queden i dius com és que no ho va denunciar, jo pensava que ho denunciaria, jo pensava, jo crec que aquí hi ha manca de no sé quantes coses.
Volen tots superar els... el Watergate aquí.
Jo ja et dic, però en plan Sapastre, eh? En plan Sapastre.
Pues clar, ja sabem on som.
doncs això és el que em preocupa.
No són les mateixes les pel·lícules made in Hollywood que les d'aquí, i sembla que anem pel mateix camí en aquesta
dia. I anem per un camí, sí, però com dius molt bé, amb molta menys qualitat.
Home, del Watergate s'han fet pel·lícules, potser d'aquí uns anys ja sentirem pel·lícules de tota la moguda que tenim aquí.
Però seran de l'Almodóvar.
La realitat supera la ficció en tots els casos.
I jo que et deia, Sergi, d'això del Bárcenas, encara hi ha un tema que ahir em van dir, i que el Bárcenas estava al Canadà. Jo, conyo, com pot ser? Diu, ara m'acaben de confirmar que ho havien dit per la 4 o no sé què exactament.
Mira, potser sí que era bona idea el de la polsera.
Exacte. Dic, però no li volien posar una polsareta en aquest home, perquè si aquest ha de venir a declarar no sé quantos i estigués al Canadà, evidentment no declararia. Però del cas Bárcenas hi ha una cosa que no puc entendre, com el PP ha caigut en aquesta errada. I és que va dir, diu, no, el Bárcenas el vam fer fora el 2010.
Mm-hmm. Però li seguim pagant la seguretat.
I li estem pagant, exacte, li estem pagant la indemnització d'aixetada durant no sé quants mesos i li paguem la seguretat social. Escolti, que això és absolutament il·legal. És una irregularitat. Parli amb un treballador que no treballa a casa teva.
Il·legal i que no té cap mena de sentit.
Bueno, a veure, de vegades, i això no sé si vosaltres us heu trobat mai, hi ha alguna persona que l'han fet fora de l'empresa 3 anys abans de la jubilació i diu, escolta, t'importaria incloure-me, pagar-me la seguretat social, que jo ja et donaré els diners que et costa, perquè així jo podré jubilar-me a no sé quina edat. Bueno, ja saps que és una irregularitat, saps que és una de llonses, però dius, bueno, mira, fem veure que estàs a l'empresa, jo pago, tu fas no sé què, però si hi ha alguna reclamació... Però bueno, tot això són, diguem-ne, unes irregularitats que bueno, que entre particulars sé que es fan, però que bueno, un partit polític com el PP i que a sobre se'n vanti de dir no, li paguem la seguretat social. Això és una pífia molt grossa. No sé qui els assessora, però jo penso que estan molt mal assessorats.
La ministra de Treball per això no s'acaba de pronunciar tampoc sobre aquest tema, sembla.
Bueno, és que no sé si no sé sobre quins temes es pot pronunciar.
Correspon al seu departament.
Sí.
Aleshores, haurien de dir si obriran alguna investigació o alguna cosa, perquè estan fent una cosa que no és legal.
Sí, el que passa és que deuen tenir tal feinada, és a dir...
Clar que hi ha molta feina, però clar, s'ha de fer aquesta feina.
Efectivament, i s'hauria de fer ràpid. Si no tinc mal entès, amb això del Pepiño Blanco, perquè clar, tot això de que han fet, han agafat en el alcalde de Sant Hilari de Sacalm, resulta que ve de Lugo. No us penseu que això sigui d'aquí al costat. I el van enganxar amb una... Dius, ostres, tu, ho veig realment, bueno, fora, dius, és que estem tots embolicats en aquesta... I desmoralitza una mica.
No se'n salva ni el papa, aquí.
Ei, això del papa és diferent, eh?
Ara parlem del papa. Estem a l'últim mes d'aquest papa, de Benet XVI, al capdavant de la Santa Seu. No sé com heu viscut vosaltres... aquesta renúncia a un fet històric, almenys jo crec que no s'havia fet mai, això, si no vaig malament.
A l'edat mitjana es remunta l'última vegada que un papa va... No sé si es diu dimitir del càrrec o...
Renunciar,
no sé quin és l'adjectiu correcte.
A veure, jo em sembla perfecte. Jo que tinc 73 anys vaig notant les meves mancances. Allò que estava davant d'un armari i dius, i ara què venia a buscar jo aquí, no? O
sigui, pues clar, vegades... això em passa a mi també.
Bueno, moltes gràcies. Però de vegades se te'n va l'olla, no?, una mica, i dius... Bueno, jo comprenc que aquest senyor, 86 anys, doncs digui, mira, no acabo de dominar tot aquest tema, jo tu. Per tant, dius, crec que sí que és una raó física, la del senyor aquest que digui, per fer aquests paperots que m'ha tocat fer de ser possiblement el tio més important de l'univers amb aquesta del món, amb representant l'Església Catòlica i tal, diu, no m'hi veig en cor. Ara, a mi l'única cosa que em va cridar l'atenció va ser que no sé més coses, perquè totes les interioritats del Vaticà no les conec, però el que em va cridar més l'atenció que digués en total llibertat. O sigui, ell va dir, renuncio en total llibertat. Home, jo ja m'ho imagino. O és que hi ha algú més?
Però és que...
Per què diu en total llibertat?
Ha sortit publicat, per exemple, que ell renunciava, entre altres coses, perquè sentia una... entre cometes, una mica coaccionat per la gent i els assessors que l'envoltaven, que es veu que encara eren més conservadors que ell. Jo no m'imagino com es pot ser més conservador que una persona que ha dit les declaracions que ha fet el senyor Ratzinger. No ho entenc. I una cosa que sí que celebro i que sembla mentida que hagi arribat tan tard és que se n'han adonat ara que potser el proper papa hauria de ser una mica més jove per no estar cada 10 anys renovant el papa, perquè evidentment, si qui és papa són senyors de 80 anys i 70 llargs, no els hi queda massa vida per davant, almenys en plenes facultats, i se n'han d'escollir de nou. Clar que està bé que sigui algú més jove, tot i que entenc que l'edat porta la sabidoria que ells volen que tingui la persona que ostenta el càrrec del papa.
A veure, això que dius, Alba, jo crec que té, evidentment, punts a favor i punts en contra. A veure, jo quan el de l'Aznar, el que sí que puc dir és que el millor que va fer va ser plegar al cap de 8 anys. Dos mandats i prou.
Jo crec que... A l'estil americà.
I crec que això és el que hauria de passar. No crec que sigui bo que algú es perpetuï dins del d'allò. Per tant, els papes fins ara ja estava relativament bé que els agafessin grans, perquè sabien que al cap de X anys, per llei de vida, es canviaven. I es canviaven i es renovava, i etcètera, etcètera, perquè perpetuar-se no crec que sigui bo. Què passa? Que ara s'ha allargat tant la vida, que no la joventut, el que s'ha allargat és la vida.
Però, clar, s'ha allargat la vida, però en quines condicions ara, i en quina qualitat s'allarga
aquesta
vida? Per tant,
aquest senyor diu, no espereu que em mori. Jo ja marxo ara i crec que és, per mi és un bon precedent.
Jo quan recordo la imatge de l'anterior papa...
Oh, pobret, sí.
Els últims moments, els últims anys de la vida d'aquest home, ostres, on feia patir.
Feia patir.
I deies, ostres, aquest home no sap ni on és.
Bueno, és que a més també deu ser complicat i que estiguis en plena forma. No diu, esto es ver que capos hoy es martes, vull dir, que devia ser una cosa així. Per tant, jo crec que està bé que els papes no morin sent papes. Dius, és que si són joves, el que han de fer, si són joves, si trien un papa jove, és dir, ens donem un termini de 8 anys i al cap de 8 anys plego. Ara, què vol dir plegar? Plegar, dius, no, el papa ja ha donat el tam-tam suficient perquè el proper papa que triïn sigui de la seva corda o no sé què, perquè plegar pot ser que li tota la botifarra per terra. Llavors, a veure, jo sé que l'Aznar ha plegat, però segueix tenint la Faes.
I tantes altres coses.
Dic, a veure, el papa diu que se retira en silencio i no sé què, no sé quantos, però com sabem que no està vetllant per tot el procés del nomenament del nou papa? Com sabem que no... Jo no ho sé, vull dir, estic fent conjectures,
no,
però com sabem que no segueix tibant dels fils de no sé qui, de no sé quantos, i en una conversa absolutament privada i no sé què, escolta, tu, tria'm aquest, que ara el que convé és l'altre. És a dir, quan una persona d'aquesta, i fixem-nos que passa aquí amb els caps de govern o amb els caps de
i tampoc seria res dolent, m'imagino que,
no,
que ell digués la seva, a mi no em sembla
cap
pecat.
Però què vol dir que és?
No?
Parlant de papes podria ser un pecat.
Papes.
Però què vol dir això? Que no té cap influència ja. Què vol dir plegar de papa? Vull dir, jo sé que aquí els hi posem un pis, un despatxet amb dues secretàries, el cotxe, un sou de no sé... És per què? Perquè penso que aquest senyor sap moltes coses, sigui el Pujol o el Montilla o el que vulguis, i dius, perquè aquests senyors tenen alguna cosa a dir, sí, però alguna cosa a dir en una societat nova. Quin és el paper del papa, i ho dic perquè és absolutament innovador, d'ençar ara?
S'haurà de veure, és que no hi ha passat mai.
No ha passat mai.
O sigui, ha passat fa massa anys, com perquè ho podem recordar nosaltres. Com no ha passat mai, ara on anirà, on viurà, què farà?
Quin és el paper d'un papa jubilat, que fins ara no ha existit?
Doncs anar a missa a resar.
Bueno, això sí,
bé,
a veure,
no?
Alba, que això estic d'acord, i que l'home s'ho mereix. O sigui, des del meu punt de vista... L'home s'ho mereix poder estar, a més em sembla que és un tio intel·lectualment molt capaç, etc etc. Ara, em passa, i perdoneu la comparança, el mateix que amb el Recoder. A veure, jo estic convençut que el Recoder té una vocació de servei públic i de tot això, que si ha plegat, ell sabrà per què ha plegat, la versió oficial ja la sé, però ell no ha marxat així, o sigui, no ha marxat perquè no tingués vocació. Uh-huh. I el papa estic segur que segueix tenint vocació de papa. El que passa és que ell diu que li han fallat les forces, i tant de bo que només sigui això de que li han fallat les forces, perquè si el tema final són totes, el que deia l'Alba, totes les lluites vaticanes, tots els follons que deu tenir per allà dintre, que des d'aquí jo ni me'ls imagino ni els conec, pues, dius, bueno, pues diga usted algo más, no? No ho sé.
Clar. No, però l'empara és conversiva, té una edat i ja no pot rendir com podia rendir. És que és una cosa molt fàcil de comprendre.
És molt fàcil de comprendre.
No, és una feina difícil, eh? Vull dir, per un senyor de 80 i pico d'anys anar amunt i avall, com haurien de fer per tots els països del món, jo alerta trobo... que jo no sé el cost o el que aguanta.
Exactament. L'única cosa que a mi em va cridar l'atenció d'aquest tema és que digués en total llibertat. Bueno, però ja m'imagino que si jo plegues amb d'allò, i si diuen total llibertat vol dir que no la tenia.
També perquè a vegades s'han de reafirmar, sembla, no?
Hem tingut aquest cas del papa, però hem tingut un altre precedent fa molt poquet, que això són coses que no estem tan acostumats. La reina d'Holanda també abdica en el seu fill. I és una cosa que no estem acostumats a veure com càrrecs vitalicis deixen el seu càrrec abans de morir.
No estem acostumats, però a mi m'agradaria... Exactament, molt bé. Jo crec, a mi m'agradaria que l'exemple tingués seguidors. O sigui, jo crec que el rei d'Espanya, després de la cacera, i després de dir que el seu fill era un number one, jo penso que hi hagués hagut d'abdicar.
Un number one.
Sí, no sé com ho va dir.
Sí, sí, no, però aquesta bé.
Jo crec que hagués hagut d'abdicar. Si tan vols el fill, doncs deixa pas a la joventut, tu deixa pas al jovent, que jo penso que val la pena. I aquest és el pensament que ha d'existir, que digui, em quedaré de ser sorda no sé què, vale, perquè la reina d'Holanda seguirà sent mare de la persona que hi hagi allà, no sé què. O sigui, però crec que aquest exemple de deixar pas al jovent hauria de ser seguit, secundat.
Veurem com evoluciona. El dia 28 tindrem ja nou papa, sabrem qui ocupa el càrrec de la Santa Seu, el 28, el dia 1 de març, vaja, durant aquests dies
és ho sabrem. És molt important, això.
A mi no em canvia res.
No, a mi tampoc.
Que sapiguem, no.
Ostres.
Però fixa't...
No? Home, vull dir, el poder que té aquesta gent, a nosaltres, o sigui, jo per mi no formo part de l'Església Catòlica,
sí.
Però jo crec que d'una manera o altra ens afecta el poder que té el papa.
És possible, perquè després...
Segurament, igual que ens afecta el president dels Estats Units.
Després tenen temes de la projecció internacional, vull dir que aquest va anar a l'Iran per dir no sé què, o va anar a no sé quantes que no es fes aquestes guerres. O sigui, jo com que no tinc ni idea de la influència internacional, però es veu que sí, que després vas dient, ostres, tu, pues mira, aquest gràcies a això ha fet no sé quant. No sé en què ens importa que hi hagi un papa d'un color o que n'hi hagi d'un altre.
Investigarem.
El que sí que sé és que vaig sentir que l'Església Catòlica creix, vaig sentir aquests dies, un 25 milions a l'any d'allò. Clar, segur que no és Europa.
No.
25 milions segur que no és Europa.
En fi, tindrem temps de parlar d'aquest tema. Pasqual, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Vinga, gràcies.
I Alba, fins ara mateix, que ve el Fabri. Fins ara.